a Girona un munt de temps, i fins i tot van arribar a tenir a Lleida. És a dir, pensar que no hi ha dos espais en la política... Ara, per què han d'anar junts? Jo crec que la idea teòrica d'anar junts és una inspiració que li agrada a tothom d'esquerra. És a dir, hi ha demanda a l'esquerra d'unitat, però això necessita...
A la pràctica és difícil.
Això necessita una mica més de concreció, una mica més de solidaritat, diria jo.
Són les 10. Ara parlem del rei emèrit, perquè demà dissabte rebrà un premi literari amb motiu de la seva lliure de memòries a França. Ara anem cap a França, però abans vull saludar el Javier Ricou, que és el periodista de la Vanguardia, que signa una informació avui que llegim, que diu que dijous que ve sortirà de la presó un dels assassins més perillosos de Catalunya. Javier, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Sí, es diu Dino Marcelo Miller, i com deies tu, està considerat per part de Mossos com un dels assassins ara mateix més perillosos que tindríem a Catalunya. Surt per què? Doncs perquè ha complert ja el que seria la seva factura amb la justícia. Aquest home va ser condemnat a 20 anys, en demanaven a 60 anys, perdó, però en va complir només 20 per dos assassinats i un intent d'homicidi. Hem d'anar a la dècada dels anys 80 del segle passat. Va complir aquesta pena de 20 anys. Va sortir de la presó al desembre del 2020 i 4 mesos després, el 21, a Lleida, va atracar dos supermercats a punta de pistola. Va tornar a ser engarxolat, però aquesta condemna per aquests dos atracaments va ser de menys de 4 anys. Per tant, aquest dijous ha complert la pena i torna a sortir. Què passa? Doncs que la primera vegada la Junta de Tractament ja va dir que no estava rehabilitat, que no havia seguit cap dels cursos de reinserció a dins de la presó de Ponent i, per tant, que hi havia molt perill de reincidència. I es va complir. Ara, al tornar a sortir, la Fiscalia ja ha fet arribar a Mossos aquesta notícia perquè el controlin.
O sigui, és un reincident, però vaja, de manual.
De llibre. Clar. De llibre, perquè ell quan comet els dos assassinats i l'intent d'homicidi ja ve de la presó. Aquest home tindria uns 50 i pico, vora de 60 anys, ha passat mitja vida a la presó i ja ve de complir condemnes per assaltaments o per atracaments molt, molt violents. Per tant, dos cops que ha sortit, dos cops que ha tornat a delinquir. Veurem què passa a la tercera.
Per això, Javier, la Fiscalia avisa els Mossos, no?, de la seva excarceració perquè el controlin de prop, entenc.
Sí, que això ara mateix seria il·legal. Sabeu que no es pot fer tampoc una vigilància. Si jo he complert tota la meva condena, no tinc per què tenir una gent darrere meu ni em poden controlar perquè vulnerarien els meus drets. En aquest cas sí que es considera que seria legal. Al principi haurà de donar una adreça, haurà d'explicar on viu i hauria d'haver-hi una vigilància. Aquest home es va quedar a Lleida també, t'ho dic, per amor. Es va enamorar d'una dona a Lleida mentre estava a la presó i ara creiem que podria tornar a quedar-se aquí si continua aquesta relació sentimental, però sí, se l'hauria de controlar. No diem aquí, evidentment, tothom té dret a la reinserció, aquest home ha complert la seva factura amb la justícia. Sorprèn que per dos atracaments a punta de pistola amb molta violència va pegar amb una de les caixeres perquè li donés els diners, només la condemna no arribés ni als 4 anys, després dels antecedents que té, però la justícia és així, i quan tu has complert, evidentment, no se't pot tancar. Aquest home tampoc no li entra la presó permanent revisable, perquè aquesta mesura la tenim des del 2015, per tant, els fets van ser anteriors dels crims. Perquè si fos presó permanent revisable, sí que hi hauria possibilitat, als 20 anys, que és el màxim de compliment, de revisar si tu estàs preparat per sortir, i se't pot allargar la condemna 10 anys. Si no existeix aquesta condemna, tu has de sortir al carrer.
Clar, però si diu que hi ha un alt risc perquè torni a delinquir, vol dir que no s'ha rehabilitat.
Clar, aquest és el gran problema d'aquest tipus de perfils o de personatges. S'ha d'apostar sempre, està clar, per la reinserció. Tu has comès dos crims, tres crims, doncs, bueno, si t'has reinsertat, has complert la teva condemna i has de poder tornar a reincidir-te a la societat. En aquest cas, jo recordo que ja quan va sortir l'any 2020, abans dels dos atracaments, que només va estar 4 mesos sense delinquir, ja la Junta de Tractament de Ponent ja va alertar, ja va advertir, també es va intentar controlar al principi, que aquest home no estava, aquest pres no estava rehabilitat, i per tant que la probabilitat de reincidència era molt, molt elevada. I també et dic que sap el que es fa, perquè hi ha una cosa, hi ha un detall, que quan els Mossos, ell actuen mascarat, en una setmana va assaltar els dos supermercats amb una pistola que t'he dit que era simulada, però això no ho sap la caixera a la que l'apuntes, evidentment. I també et puc dir que va ser una bona feina de Mossos perquè el van atrapar per la manera que agafava aquest home la pistola. Van veure que no era un atracador qualsevol, que era una persona molt experta i que havia portat moltes armes i sabia molt bé el que es feia. Què van fer? Van mirar la llista dels últims escarcelacions de gent que havia sortit feia poc de la presó amb antecedents per atracaments, i bingo, van donar a la diana i van agafar el Dino Marcelo per la manera com va, pel modus operandi, per com agafar principalment...
Tenia un estil propi, diguéssim.
Tenia un estil propi, és un atracador de llibres.
Ja et deixo, Javier, que tens pressa, però hi ha molts, saps si hi ha molts presos en una situació similar d'aquest nivell de perill, que poden sortir aviat?
No són molts, quan parlem de gent d'aquesta considerada... Jo sempre quan diem considerats com els més perillosos de Catalunya són els mateixos fons policies.
Són
els mateixos Mossos o Policia o Guàrdia Civil els que fiquen aquesta etiqueta. Afortunadament, no n'hi ha molts, però sí que tenim altres exemples, com els violadors en sèrie i tal, que han tornat a sortir, que estan sortint, i que hi ha alguns que evidentment sortiran perquè han de complir la condena, i han de sortir, és que no els podem tenir tancats. Està clar que el sistema és com és, i per tant aquesta gent, quan han pagat la seva factura, s'han de reinserir a la societat, no? Però, afortunadament, molts sí que aconsegueixen a la presó reformar-se, reinsertar-se, i quan diuen, bueno, pues, com és un error, m'ha tocat, pago la meva factura de 10 anys, de 20, o de 5, i no torno a delinquir. Però, bueno, n'hi ha alguns que realment és molt, molt complicat.
Ja. Javier Ricó, periodista de La Vanguardia, gràcies. Una abraçada.
A vosaltres, adéu, Ricard.
És un gran tema, aquest. És a dir, si hi ha una persona que no vol fer un programa de reinserció, què passa? Perquè al final la persona hauria de servir per això, perquè la persona assumeixi el que ha fet i tingui la capacitat i les eines per tornar a la societat. Però si no fa cap gest per tornar a la societat, i el tornes perquè s'ha acabat el temps, doncs clar, saps que tornarà a delinquir, o no, però...
El Javier jo crec que ho ha explicat molt bé. Jo vaig participar justament en la comissió que es va crear en el seu dia per estudiar el tema de la presó permanent revisable que presidia el fiscal Josep Maria Mena. I allí vam tenir discussions molt interessants, perquè és veritat que la societat té dret a protegir-se, i la persona que ha delinquit, un cop que ha pagat la condemna, té dret a que el deixin en pau.
Ha pagat
la factura, sí. Però llavors el que es plantejava molt clarament és que hi ha certs perfils de delinqüents que difícilment es reinserten. Alguns perfils. S'ha de dir que les estadístiques demostren que la majoria d'expressos que són sotmesos a un programa de rehabilitació ben fet, la majoria es reinserta. I la majoria pot tornar a la societat, però hi ha una minoria que és justament la més perillosa i justament la més violenta, que es mou per uns imperatius psicològics i personals que són molt reluctants a qualsevol intervenció externa, i que aquestes persones, amb les tecnologies, amb els procediments que hi ha en aquests moments de predictibilitat de conductes, que és una ciència que s'ha desenvolupat en els últims anys, és molt fiable el que aquests informes diuen sobre la possibilitat de reincidència d'aquesta persona.
Aleshores, tu com a sistema deixes anar al carrer una persona que saps que pot tornar a fer mal.
Efectivament. Llavors, aquest sistema, que ha de ser garantista per la llibertat de la persona que ja ha pagat, té l'obligació de considerar la protecció de les eventuals possibles víctimes que podria tenir, perquè ha de protegir a les dones que entraran en contacte amb aquesta persona que té un alt índex de possibilitats de reincidir. I, per tant, està justificat un seguiment policial. De la mateixa manera que la policia fa seguiments preventius abans de que hi hagi una condemna, es pot plantejar seguiments i protecció de les víctimes preventius també en casos en els que tens una raonabilitat jurídica demostrada, que és un informe de la Junta de la presó de la qual surt aquesta persona, que té un estudi en profunditat de la seva conducta i de la seva personalitat.
Doncs no només estem soltant, diguem, la gent que sabem o que considerem...
S'has de soltar perquè no et queda més remei.
No,
des del 2000, des de que hi ha la presó permanent revisable, també hi hauria la possibilitat
de flexibilitzar,
però hi ha un límit també a la presó.
Però no només estem soltant gent que tenim, sabem probablement delinquiran, no? Que hi ha una certa probabilitat alta de delinquiran, sinó que no estem detenint a gent que sabem que probablement delinquiran.
Però és que això és una altra cosa. Mentre no ha delinquit, no el pots detenir ni portar a la presó.
Estava intentant explicar.
Ja, és que no confonguis les dues coses, eh?
No, és el mateix, diguem-ne. És a dir, tenir gent al carrer que sabes que probablement delinquiran és part de la democràcia, és part de lo normal. És que si no, anem a un sistema de minority report en el que...
Clar, és a dir, tu hi ha gent que no li deixes agafar un cotxe, per exemple.
No, per
situacions mèdiques, sí, pel que sigui.
Però estar pel carrer no s'agafa un cotxe.
Escolta,
és un dret fonamental.
Perdoneu una cosa. Vosaltres teniu, si tens un informe dels serveis d'intel·ligència que t'estan dient que hi ha uns senyors aquí així que segueixen regles jihadistes o webs jihadistes i veus que tenen una conducta, que estan preparant un atemptat, tu el seguiràs i el detindràs quan tinguis proves de que està preparant un atemptat.
Lògic. Recomano el documental de TV3 sobre els del Raval.
Ho intentaràs.
Que veuràs com es deté gent sense cap.
Una altra cosa és que hi hagi casos en els que les regles no es compleixen, però de que està previst això. O sigui, forma part del nostre sistema de dret.
Clar, però has de demostrar que tenia voluntat de...
Què passa, quan està preparant un crim?
Però llavors el detens, el que no pots fer... Llavors el detens en base a uns indicis. Tot i això... el jutge et permetrà la detenció.
Lògic. Ja tot això és molt relatiu, perquè... Bueno, com que ens va tocar anar molt a la presó a fer de periodistes, perquè van detenir uns senyors polítics, membres del govern, als quals se'ls...
Estem parlant ara del dret penal convencional. Si volem barrejar-ho tot, podem barrejar-ho tot.
Home, però estic explicant per què anava a la presó. Crec que tinc dret a posar aquest antecedent sobre la taula, no? També se'ls oferia programes de reinserció i deies, bueno, de què s'han de reinserir aquesta gent? Però que vull dir que quan anaves, per exemple, doncs a Lledoners, en el frontispici a la sala d'espera immens, no? Hi ha gravat l'article de la Constitució que diu que parla del dret a la reinserció. Per tant, que no es pot empresonar ningú per càstig, sinó que se'ls empresona per la reinserció. Llavors, és evident que hi ha casos que hi ha reinserció i casos que no hi ha reinserció, però això no té una vareta màgica. La millor mesura per a la reinserció en la majoria de casos de la gent que està empresonada, que és per delictes, diguéssim, de delinqüència comú, és que quan surtin es puguin guanyar la vida honradament. I no és fàcil.
El que passa és que els delictes sexuals són una mica diferents.
Llavors, jo en el que anava a l'Arturo, i ho deixo, però com a debat social és que tots coneixem gent que diu, deixen anar a gent perillosa, i t'ho diu gent que dius, però el perillós ets tu? Que ets un maltractador, que sabem com maltractes a la teva parella, que agafes el cotxe i vas a 200 per hora perquè ets un bala perduda. Però el perillós ets tu. I, en canvi, aquesta gent és la primera, també en aquest marc que està implantant l'altra dreta, de dir, aquí campa tothom, aquí es deixen anar delinqüents perillosos, entren per una porta i surten per l'altra. Bueno, doncs aquest és el discurs que es planteja. I no és veritat.
Però estàvem discutint d'un cas.
Sí.
De delictes sexuals, que són diferents dels altres delictes.
Que són complicats de tractar.
Que tenen una complicació, perquè jo el que vaig aprendre en aquella comissió és que hi ha molta complicació. Ven analitzar molts informes i molta casuística i molt debat internacional sobre aquesta qüestió.
I el debat sobre si un delinqüent...
Si volem barrejar-hi la independència, el que vulgui, llavors ja estem parlant d'un debat hipòtic que no s'aclara ningú.
I el debat importantíssim, Mila, i tu ho saps igual que jo, de si tu com a veí tens dret a saber la identitat del teu veí, si és un condemnat i excarcerat per delictes sexuals. Sí.
Jordi.
Per pederàstia, per exemple.
Pues clar, si
tens fills, tu tens dret a saber la identitat del teu veí o no tens dret?
Si podem dir coses, una mica allò trepitjant la línia, si sapiguéssim totes les coses il·legals que fa la policia per intentar mantenir l'ordre i la seguretat, estaríem tots els programes parlant-ne. Jo en aquest cas crec que les coses són molt clares. És a dir, hi ha un sistema penal en el qual tu has de pagar si ets culpable. Un cop has pagat, tu ets lliure. Ara que hi ha això revisable, això és perquè és anterior, ara que és revisable hi ha uns comitès que diuen, escolta, aquest senyor ha pagat, però no s'ha volgut sotmetre en aquests programes, no està rehabilitat, per tant, li revisem i continua tancat a la presó. Molt bé. Aquí, en aquest cas, això no podia aplicar. Crec que l'error és del fiscal, de fer declaracions públiques. Quan el que ha de fer un fiscal, que té totes les eines del món, és parlar amb la policia i encarregar una vigilància d'una persona que creuen que surt a la presó i que no hauria de sortir.
Sense haver d'explicar que és
cap, cap alarma social ni res. És a dir, el sistema està molt clar. És a dir, tu has pagat, si ets lliure. Que algú veu que tu ets un perill potencial, doncs que apliquin les mesures. Perdona, que és com funciona la policia a Espanya.
Doncs jo crec que els demòcrates en general no hauríem d'avalar que la policia faci coses il·legals per mantenir l'ordre.
Dient...
I els independentistes, Jordi, molt menys.
Jo és que no havia...
Perquè han fet moltes coses il·legals la policia per mantenir l'ordre.
Les regles d'aquesta prevenció que que dir, que estan molt acotades, molt clares, han d'estar sota vigilància judicial i no pot ser ni arbitrari ni discrecional.
Un minut, serà un quart d'onze. Atenció, què passarà aquest dissabte, demà, a França. El rei emèrit Joan Carles I rebrà a l'Assemblea Nacional un premi literari amb motiu de la publicació del seu llibre de memòries, Reconciliación. Isabel Galí, corresponsal a París. Bon dia, bonjour, com estàs?
Bon dia, com esteu?
Com ha justificat el premi l'associació que li dona aquest premi?
Doncs mira, sense gaires carafalls, la veritat, és una associació que es diu Lire la Société i que amb un jurat divers, així l'han qualificat, la presidenta del jurat és la historiadora Annette Wiebork, especialista en la Segona Guerra Mundial, doncs considera que les memòries que Joan Carles I va escriure amb la periodista Laurence Debré ofereixen, i obro cometes, una reflexió personal sobre la vida del monarca amb l'objectiu de transmetre i narrar una trajectòria política i històrica, tanco cometes. I no es mulla gaire més. Demà veurem a veure què diuen amb l'acte a l'Assemblea Nacional. Recordar que el que li donen demà és un premi literari especial dins d'aquesta associació. És una jornada del llibre polític que se celebra a l'Assemblea Nacional i el que li donen a Joan Carles I és això, un premi literari especial pel seu llibre.
I aquest acte sabem com serà? És a dir, està, per exemple, la presència de Joan Carles I està confirmada?
Sí, està confirmada, sí. La presència de l'emèrit, Joan Carles I serà, està previst que parli, i sabem, a més, a través de la coautora del llibre, Laurence Debré, que l'emèrit és molt conscient de la importància d'aquest reconeixement oficial i que per ell serà una cerimònia molt emocionant després de tants anys en l'exili. I anirà el rei emèrit amb les seves dues filles grans, bueno, les infantes Helena i Cristina, també hi haurà el seu net gran i alguns amics, això és el que han avançat. I es farà, com dius, a l'Assemblea Nacional Francesa, on es donarà també el Premi al Llibre Polític de l'any, i aquest sí que serà un premi amb sorpresa, amb tres finalistes que encara no se sap qui és el guanyador.
Com hem entrevistat a Laurence Lebré, que és l'autora d'aquesta biografia del rei emèrit, ens deien en aquest programa, ens deia que li sorprenia, no?, que aquí a Espanya doncs, sigui una figura tan controvertida, que ens posem tant en la vida personal. Després, quan li explicaves, bueno, és que clar, és que hi havia un pis on ell feia les seves coses que pagàvem entre tots. Després potser tenia alguna cosa més, però que li sorprenia, no?, que la imatge de França pública era una altra. Creus que això és així, que Joan Carles genera més consens, o almenys menys polèmica, podríem dir, a França que a Espanya?
Sense cap mena de dubte, zero polèmica. Diguem que aquí els mitjans de comunicació parlen molt poc d'aquest premi. Som bàsicament els corresponsals de la premsa espanyola els que ens hi hem interessat. Aquí sembla que no siguin massa conscients dels perquès, ens sembla polèmic, o almenys que ens sembli qüestionable. Recordem que el llibre del rei són unes memòries personals que no estan contrastades amb una sola veu i sobretot que estan edulcorades una mica en el seu pas per la transició, no? El seu paper en la transició. I no hi ha hagut polèmica. Nosaltres hem preguntat molt, escolta, això es fa a l'Assemblea Nacional, que no deixa ser una institució pública que representa tots els francesos. I ells diuen doncs, que no és l'Assemblea Nacional qui dona aquest premi, sinó aquesta associació, i que l'únic que fan és llogar un espai perquè es doni aquest premi en un lloc, doncs, això sí, solemne.
Isabel Galí, corresponsal a París, gràcies.
A vosaltres.
I saludem també a aquesta hora Pilar Eire, que és periodista especialitzada en la Casa Reial. Pilar, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, Ricard, què tal? Muy bien.
Diries que la República Francesa estima un rei com el rei emèrit?
Mira, a ver, Ricard, yo acabo de haber estado cumpliendo con mis obligaciones para hablar con vosotros y he estado dando un repaso a toda la prensa francesa y no sale absolutamente ninguna mención. O sea, ya no te digo en los periódicos importantes como Le Monde o Le Figaro, que Le Figaro es muy monárquico, podría salir, me han entrevistado también Le Figaro, o sea que figúrate, pues no sale ninguna mención de ellos, pero tampoco sale en Point de Vie, que es una revista que habla de los reyes, tampoco sale en Paris Match, o sea que es un premio que no tiene, yo creo, ninguna importancia. Es una sociedad privada, alquilan una sala, como se puede hacer en el Senado de Madrid, por ejemplo, para hacer actos. Hombre, tienen que ser actos, no puede ser conceder, yo qué sé, el garbanzo de plata, tiene que ser actos un poco con cara y ojos, pero realmente en Francia no se le está dando ninguna importancia a esto. Yo, en la información que están dando ellos mismos, que está dando Laurence, que es la portavoz del rey, o sea, esto de que el rey ha escrito sus memorias, yo no entiendo si es ella la que va a todos los actos, y es ella la que habla del libro, y es ella la que defiende el libro continuamente. Yo creo que es que el libro lo ha escrito ella, y el pobre don Juan Carlos pues debe haber hecho alguna acotación o debe haber hecho, en fin, alguna aclaración, pero el libro realmente es de ella. Y yo pienso que todo lo que se nos está diciendo, pues la verdad es que no es verdad. Dice que asistirán grandes personalidades del mundo de la política, de la cultura y de los medios de comunicación. Yo lo que veo hasta ahora es que el rey, cuando viene aquí a España, no hay ni una sola personalidad política de uno o de otro lado que se fotografíe con él, comer, sí, pues estuvo cenando el otro día en Sevilla, estuvo cenando a través de Carlos Herrera con el alcalde de Sevilla y con el presidente de la Junta de Andalucía, pero realmente no hay ninguna foto, o sea que a mí me gustará ver quién hay aparte de su propia familia en este acto. Hablará él, cosa que no hace nunca en público últimamente, o sea que creo que tendrá bastante interés. Y bueno, no sé, y la verdad es que me parece que es una cosa que nosotros le estamos dando mucho bombo, pero que en Francia està passant bastante desapercibida.
Cap a tot això, serveix per rehabilitar la seva figura o no serveix de res, diries?
No, no sirve de nada porque en Francia es un país republicano que no quieren tener reyes ni locos. Además, en último término, ¿a quién querrían tener de rey? Bueno, los pocos monárquicos que hay en Francia, que son cuatro locos, con perdón, pero es así. ¿A quién querrían tener de rey? Es a Luis Alfonso de Borbón, que según ellos es el pretendiente legitimista de la corona de la hipotética corona francesa. O sea, que ni siquiera consideran a don Juan Carlos una especie de rey o de rey en el exilio, o sea, no tiene, para ellos no tiene ninguna importancia. Somos aquí los españoles los que le estamos dando importancia, y realmente lo que sí es cierto, que lo único que se consigue con esto es que en estos momentos en Zarzuela estén tirándose de los pelos y diciendo a ver qué más se le va a ocurrir a este tío para fastidiarnos, pues que realmente yo no sé por qué, pero por qué razón, pero cada semana nos da una información nueva el rey, no sé si expresamente o bueno, que estamos bastante secos de noticias, y se habla muchísimo más del rey que del ex rey, como si dijéramos, que del rey actual.
Clar, l'emèrit no va trepitjar el Congrés pels 50 anys de regnar, no? Ara entra al Parlament francès. Al final també és veritat que és una imatge que xoca, no sé a nivell europeu també si això té algun tipus d'interpretació.
Bueno, a ver, entra por la puerta pequeña porque es una sala alquilada, o sea que tampoco es que vaya ahí a estar... bueno, a ver, yo tengo gran curiosidad por ver quién va mañana, o sea, realmente no solamente los españoles, sino que franceses de estos que dicen de alta categoría política y literaria, quién va, o sea, esto tengo mucha curiosidad. Pero lo que sí es cierto es que claro, la relevancia que le damos aquí, ya te digo, que no está reflejada en ningún medio de comunicación francés hoy, que el acto es mañana, o sea que realmente lo normal es que lo anuncien, o sea que yo pienso que ya no tiene ninguna relevancia. Y aquí, en realidad es que claro, ya... Todos son cosas que se dicen, pero nadie apuesta ya por don Juan Carlos. O sea, que alguien cree que puede volver a ser rey. O sea, no, esto es absurdo. O que se va a torcer la línea dinástica y que va a ser el próximo rey Froilán. Pues no. Que si todo el mundo sabe que tenemos unos reyes para bien o para mal, que tenemos una monarquía y tenemos unos reyes, y todos los homenajes que se le pueden hacer a don Juan Carlos, yo todavía sigo con el don, es que no me lo quito ni para nada, todos los homenajes que se le pueden hacer a Juan Carlos, yo creo que son todos pues con la boca pequeña, y también para fastidiar un poquito a los reyes de ahora, esto por supuesto.
Doncs, per tant, no se'n sortirà amb la seva, diguéssim, de tornar a Espanya amb pau i tranquil·litat
però
i homenatges.
Pero es que no quiere volver a España. Es que esta es una manía que hemos cogido nosotros. Pero
ya,
que
insistim,
para...
¿no? Ya.
No, es que claro, lo hace para hacerse la víctima, no me dejan, pero es que es a él el que no le da la gana. O sea, más ya no lo pueden decir, tanto el rey como el rey actual como el gobierno están diciendo que venga cuando le dé la gana. Hombre, sí, que haga su residencia fiscal aquí en España, evidentemente, pero bueno, pues que venga cuando le da la gana. O sea, que es él el que no quiere venir, porque claro, tendría que dar cuenta de sus bienes, de que vive, en fin, todo eso, y luego las herencias de las hijas pues también se verían bastante mermadas por si tiene la residencia aquí en España.
Pilar Eire, com sempre, gràcies, una abraçada ben gran, que vagi bé.
Encantada, un abrazo, adiós.
Farem una pausa, res, dos minuts ja no ho comentem.
Hipercor et regala un 20% a les teves compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 80 euros fins al 12 d'abril. Sí, fins al 12 d'abril et regalen un 20% només a Hipercor. Consulta'n les condicions. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
A la vostra dreta, l'obra original Berenar. Fixeu-vos en les seves textures, en la delicadesa i la lentitud de cada traç.
És un autèntic Noel?
Efectivament, pernil sobre pa. I també el de la vostra esquerra, el fresc Piscolabis.
A Noel, cuidem cada llesca de la gamma Delícies com una obra d'art. Noel, xarcuteria de tota la vida.
Regina Rodríguez Sirvent torna amb Crispetes de matinada, una novel·la espaterrant i lluminosa sobre l'aventura de trobar el teu lloc al món. Regina Rodríguez Sirvent torna a obrir les portes de l'univers que va convertir Les calces al sol en un gran fenomen de la narrativa catalana. El llibre estrella d'aquest Sant Jordi.
Benvinguts als 8 dies d'or del Corte Inglés. 30% de descompte en moda, llançaria, calçat, accessoris, esports, bellesa, llar... Només fins al 19 d'abril, més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Vine ara als 8 dies d'or del Corte Inglés, a la botiga web i app.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
A Setmana Santa, precisament, vigilaven molt especialment uns cinemes concrets de les ciutats, a Barcelona, per exemple, i era famós perquè era el cinema de les pajilleres dels universitaris.
Com? A veure, un moment. Com? Què has dit? Pajilleres?
Sí, home, i tant. A Setmana Santa consideraven que això no es podia permetre, encara que estava consentit en secret, i hi havia una prohibició explícita als propietaris de les sales de que no les deixessin entrar i que cap home entrés en pantalons curts.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Veus, avui ja he pres una cosa més.
Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de 8:45, Madrid-Girona.
Els gironins volen fer saltar la banca al Bernabéu.
Avui, a partir de 8:45, Madrid-Girona.
Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració d'Eduard Solà.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.
Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Filmoteca de Catalunya us convida aquesta primavera a un viatge al cor de l'animació japonesa. Japanimerama proposa descobrir els autors més emblemàtics, retrobar algunes de les pel·lícules més estimades i mostrar joies amagades i difícils de veure en pantalla gran. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El Teatre Nacional de Catalunya presenta El Sonall, un viatge immersiu inspirat en la història real de Catalina Muñoz que ens fa reflexionar sobre la memòria històrica. Què passa amb la memòria en un món ple de soroll i desinformació? El Sonall, un espectacle de Projecte Ingenu. Del 10 al 26 d'abril al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Anirem tancant l'àgora amb Ferran Espada, Milano Espedaliva, Arturo Puente i Jordi Cominal, però abans també vull sentir-vos a veure què en penseu d'aquest intent de rehabilitació, almenys a nivell europeu, de la imatge del rei emèrit. Ara ens deia també la Pilar Eire que això no tindrà cap conseqüència a Espanya i que seguirem veient-lo com el veiem. Milagros.
Sí, jo crec que la crònica de la nostra corresponsal a París és molt ajustada. Allò és una associació bastant desconeguda en general que fa aquests premis. Aquest ni tan sols és la millor obra, diríem, la fa una distinció. Ara, crec que ho presideix la presidenta del Parlament i ella se li va preguntar, els periodistes espanyols li van preguntar, sí. I ella va contestar que no tenia ni idea de que això aniria, de què aniria l'acte. Ni tan sols sabia de què aniria l'acte i me va sorprendre que la presidenta del Parlament parlés d'un acte que ella presidirà en el que no sabia
que
ella, hi haurà l'emèrit.
No implica, anar a l'acte no implica la validació dels premiats.
No, clar que no, però ella presidirà l'acte i no tenia informació de que hi aniria, va dir que no tenia informació de que hi aniria el rei Juan Carlos, o sigui, cosa que em sembla una mica estrany. Em sembla estrany per part de l'associació aquesta, perquè, a veure... A veure, el Juan Carlos és una polèmica figura del país veí, cuidado. Cuidado, que diplomàticament això té conseqüències.
Hauríem de veure quins fils s'han mogut perquè aquesta associació hagi fet aquest premi.
Sí.
Vull dir que aquí hi ha una operació... una operació i es mouen fils. Lo de la sala és lo de menys. Bueno, la Pilar Eire ha dit una cosa que ha dit, no? Es poden llogar sales als senats, però no per fer qualsevol cosa. Bueno, a Espanya sí. A Espanya es pot llogar una sala del Senat per reunir els friquis mundials de l'ultradreta parlar de teories de la conspiració.
Qualsevol cosa de dretes, d'extrema dreta.
I per negar les teories de Darwin. nivelazo en el Senat espanyol.
Sí, sí.
Jo estic d'acord amb la Pilaire que no es podria contractar aquesta sala per això a França, però sí per presentar un llibre o un premi a un llibre, que és tota una maniobra. El llibre, l'entrevista posterior al llibre i el premi al llibre és una operació de l'entorn monàrquic de Juan Carlos, que és molt potent i que és molt important, i molts empresaris i molta gent influent, amb l'objectiu no d'una rehabilitació internacional, sinó en el sentit de transmetre la imatge de mireu que injustos sou amb la figura històrica de Juan Carlos a Espanya, que a França sí que el valoren molt. Després, quan Rasques i Pilar Eire i la nostra corresponsal t'expliquen això, els francesos ni se n'entén ni res, però sí aquesta idea de a França sí que se'l valora, i a Espanya, amb tot el que ha fet Juan Carlos pels espanyols, que ens va salvar del cop d'estat, cosa que tampoc és certa, doncs és la maniobra per intentar després sí buscar la rehabilitació aquí, que em sembla que no trobarà.
Totalment d'acord. L'únic que ens interessa, jo crec que la majoria de la gent a Espanya, és saber si serà jutjat en algun moment, si donarà explicacions del seu patrimoni i si tornarà la pasta.
Ja t'ho avancem, no.
Vale. No. Vull dir que tota la resta, on viu aquest senyor, quina vida fa...
No, però Pilar ha dit una raó en una cosa. És a dir, ningú li prohibeix tornar.
No, a l'inrevés.
A l'inrevés. Ara, si torna, el que ha de fer és transparència fiscal.
Clar.
Llavors,
mireu,
això és el que no vol.
Juan Carlos, el rei Juan Carlos ha vingut a Espanya tant com li permet i sembla no posar la seu fiscal a Espanya. És a dir, ho miren, com els youtubers a Andorra. És a dir, està tant de temps a Espanya...
Els dies comptats.
178, em sembla que són. I ho compten, i ho tenen en compte, perquè si se passa un dia, Hisenda pot entrar. Home, jo crec que pot estar tranquil, que tampoc no hi ha grans interessos a Hisenda de tocar-li massa els nassos, eh? Potser al Rubius tindrien més ganes que a Juan Carlos. Però vamos, vull dir, que això ho miren, i per això està molt clar.
Què boomer, boomer que ets, el Rubius?
El Rubius és molt boomer, no?
Tu ets boomer.
Si tant el Rubius ets boomer.
És un youtuber molt antic, no? És un youtuber de primera onada.
Fots quants anys, sí. Jordi.
Jo crec que el rei emèrit és ja un personatge gairebé senil a les portes de la mort. Vull dir, no li queden 50 anys de vida, per tant es comença a preocupar per com ell...
El llegat.
No? Quin llegat pot tenir. Hi ha un entorn juancarlista que li deu molts favors i que estan intentant que almenys el personatge doncs mori tranquil i fent veure que estan fent coses per ell. Aquest exercici de blanquejament no es fa en clau internacional, es fa en clau espanyola. I clar, aquí hem trucat una corresponsal, hem trucat una experta que s'ha llegit els diaris francesos i ens diuen, és una tonteria, molt bé. Però si no fas aquestes tres derivades on el 99% de la gent no ho farà, el titular és, a França li han donat un premi al...
I aquí mira com el tractem.
No? Exactament, que és una mica el que buscaven. Només per dedicar al Ferran. És una d'aquelles coses... És a dir, aquí estem parlant de que el rei emèrit ha robat, que el rei emèrit deu diners, que el rei emèrit no explica on viu... i l'esquerra espanyola ho aplaudeix amb les orelles. Són d'aquelles coses que hauria d'estar fent el republicanisme.
No, el PSOE.
Tots. Home, no, ningú no, està no, treballant no. Aquest tema. No, és un tema de delicte,
però
confés.
Dona raó, dona
i ningú ho està fent.
Llavors,
que ve l'extrema dreta.
Que és el PSOE.
Vaja, i és que els que alimenten l'extrema dreta, que han robat a mans plenes, etcètera, ningú els persegueix per res.
Podemos no
aquesta,
va
és covardia, aquesta és la covardia que critico de no intentar abordar els temes.
Tens raó.
Que això sí que et fa vibrar. Això sí que dius, vinga, aquests hi van, aquests van contra un sistema que és corrupte, demostradament corrupte. Això, aquí, tothom s'ho està mirant i menjant pipes. Això no té més sentit.
Coses, però amb això et dono la raó.
Ja t'he dit que era un homenatge final. All right.
Avui amb Jordi Cominal, amb Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva i Arturo Puente, però abans Marisa Gil, Pol Foradada. Bon dia.
Bon dia.
Tenim més continguts al matí de Catalunya Ràdio.
De seguida estrenarem un tàndem comunicatiu. Cada divendres la periodista de la casa, Sílvia Coppolo, i el filòsof Oriol Ferrés reflexionaran sobre l'actualitat de la setmana que tanquem. I avui ho faran sobre el concepte de civilització, arran de l'amenaça de Donald Trump d'aniquilar tota la civilització de l'Iran.
A les 11 rebrem Manu Guix perquè des d'avui està disponible a totes les plataformes el seu últim treball discogràfic, que ha titulat Galàxies i que conté sis temes. Ens en interpretarà un en directe.
I arribarem a les 12 amb les nostres recomanacions culturals i esportives pel cap de setmana, exposicions a Barcelona, esmorzars literaris a Brera o festivals de música com les trenes a Girona són algunes de les que tenim per aquest dissabte i diumenge.
I com tots els divendres, celebrarem la gran final del concurs pendent. Avui hi participa Júlia Camprovil, de Tarragona. L'oient que dimarts va trucar al 93-201-7474, ha aconseguit la millor qualificació de la setmana i avui pot guanyar fins a 200 euros. Truqueu-nos si voleu fer com ella, 93-201-7474.
Bon, abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, el dia... Hola! I què?
Doncs que els altres han obert avui amb el judici a Koldo Ábalos i el dama en Carlos Herrera troba a faltar declaracions sobre el tema per part dels membres del govern espanyol que des del seu punt de vista estan fent com si la cosa no anés amb ells. El que passa que l'Herrera ho ha expressat d'aquesta manera.
Oiga, una pregunta malvada. Bajadme la sintonía, por favor. Bajadme la sintonía. ¿Escuchan ustedes ese silencio? El silencio. ¿No les llama la atención esa falta de decibelios de las últimas horas? Es el Loro Park de Moncloa que anda en servicios mínimos.
Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
Es que es el millor de Herrera. Es...
I una estoneta més tard ha resumit d'aquesta manera la circulació de calés en efectiu que sembla que circulaven lliurement per la seu central del PSOE.
Es decir, Ferraz era el PSOE Bank, tu banco progre y el de cada vez más golfos.
Ara venim cap aquí, cap al matí de Catalunya Ràdio. En Sergi Roca ens explicava avui que les negociacions entre l'Iran i els Estats Units pengen d'un...
I què s'espera de les negociacions que comencen demà?
Incertesa, hi ha molta incertesa. La situació penja d'un fill.
Bueno, sí que és veritat.
Del fill d'Ali Khamenei, sí, tal qual. Més actualitat. A partir de la tardor ens vacunarem d'un bacteri que ha descobert Ricard Ostrells.
I a partir d'aquesta tardor, el calendari vacunal inclourà la vacuna ampliada contra el pneumococ. Pneumococ, perdoneu. Com dius això?
Ja se sap que quan parlem de medicina i ja ens posen per davant alguns noms, com per exemple el de la malaltia asbestosi, passa el que passa.
Així, el Suprem ratifica i referma que l'origen de la seva incapacitat per asbestosi és conseqüència...
El pneumococ. I a les xarxes, què diu en Joel?
Ui! Avui, gràcies a les xarxes, tinc el plaer de venir a presentar una de les millors peces audiovisuals de la història del gènere de les declaracions judicials. L'escenari és ahir al Tribunal Suprem, a la tercera sessió del judici del cas Koldo, i l'escena és la següent. Tenim a l'Alejandro Luzón, cap de la Fiscalia Anticorrupció, fent-li una pregunta bastant senzilla. El senyor Joseba García, el germà de Koldo García, a qui ens hem d'imaginar com el seu germà, però sense barba i amb més cara de bonjan, una mica més calvet.
¿Conoce usted a Piedad Losada?
A ver, lo mismo.
¿Es compleja la pregunta?
No, es nada compleja. Pero...
La pregunta és si coneix o no coneix a la secretària de Víctor Aldama, de nom Piedad Losada. És una pregunta fàcil, però veiem un Joseba García desorientat, amb la mirada que fan les vaques quan encens de cop el llum de l'estable. Ara sabrem per què.
No es nada compleja, pero si ya me ha dicho que no conteste, te voy a intentar...
No sabe quién es
esa persona. Voy a intentar hacer lo que mi abogada me ha aconsejado y por eso no voy a contestar.
Àngela Maria, el Joseba està en una disjuntiva molt cruel, Ricard, per una persona com ell, que ja se la veu que és complaent. Ell vol complaure. Té el fiscal preguntant-li coses a una banda i a l'altra la seva advocada dient-li que tanqui la punyetera boca. Què farà? Contestarà o no contestarà? És una escena pràcticament shakespeariana, Ricard, la d'un home obligat a triar. Tenim el Joseba, que sembla a punt de fer un ictus.
Y por eso no voy a contestar. Pero me dan ganas de contestar. No sé quién es Pilar, pero no, si sigue haciéndome las preguntas, Tengo que desautorizar a mi abogada, no voy a hacerlo.
No es, no es Pilar, es Piedad.
Piedad. Sembla clar que el nom no li sona, ni per Pilar ni per Piedad li ve res, però llavors s'obre una porta. Pot ser que el nom no li soni, però sí que la conegui.
No és, no és Pilar, és Piedad, no, la secretària de don Víctor d'Aldama.
No, o sea, no me suena, pero seguro que la conozco.
Llavors, clar, en aquest moment la càmera torna al fiscal, que ara ja fa cara de donar el testimoni per inútil, però llavors passa el que ningú s'espera, Ricard, i aquesta és la part que val la pena veure en imatges. El Joseba tanca els ulls una estona, allarga el braç cap al fiscal, com dient, espera't un moment, que estic tenint una revelació, obre els ulls mirant el sostre i Joseba recupera la memòria en un moment màgic que he marcat amb un petit efecte sonor.
No me suena, pero seguro que la conozco. Pero ahora sí es... Sí. Sí, es así. Sí, lo he visto. Sí, tienes razón. Sí. Pero por el nombre, entiéndalo. No, sí.
És el peor interrogat.
És increïble. Llavors, clar, de cop sí que la coneix, i la coneix perfectament. El Joseba somriu, el fiscal somriu, sembla que tenim final feliç, però llavors, Ricard, torna el conflicte shakespearià, perquè el Joseba mira la cara de la seva advocada, que està emprenyadíssima, perquè li ha dit que no parli, i se n'adona que l'ha cagat i ho intenta arreglar.
Pero no voy a contestar a sus preguntas. Puede realizármelas como bien su excelentísima lo ha ordenado.
En fi,
l'advocada devia estar...
emprenyada, no?
Ahir vaig acabar l'última temporada de l'Abogado del Lincoln i ostres...
Hi ha un contrast, vols dir?
No, recomano veure el vídeo perquè els gestos del Joseba són...
Quina colla de gent navarresa tan simpàtica que estem veient en aquesta...
Bueno, i les conductes estranyes que estan sortint, és a dir, gent que porta bosses de diners, se suposa, que no sap a qui li dona...
Pues porta una bossa, crec que hi ha 80.000 euros...
I per què la porta? Perquè el dama estava molt ocupat aquel dematí.
I què en dieu?
Tu vas a treballar,
no et donen feina, et dediques a llegir llibres.
Qui en dieu?
Però no, a mi no em consta que em col·loquessin.
Cuidado, llibres de trens, eh?
Sí.
Com és que encara es fan bosses, això? Això no és com molt antic, és una imatge com...
No, perdona, i una empresària que agafa aquesta bossa, que va al despatx...
Una bossa de plàstic o...
No sap a
què hi va. No sap a què hi va.
O una bossa de gimnàs.
Llévame este paquetito a Ferrat. I posa una bossa amb diners que es veuen. I el xòfer, naturalment, ho veu.
Clar.
Per poder anar a declarar que ho ha vist.
I els whatsapps tota l'estona de Koldo dient-li al dama cafè? I diu, sí, en 10 minuts, cafè? La cafetera està trencada. No heu vist aquests whatsapps?
És una paraula en clau.
És una paraula en clau, però no se sap molt bé de què. Perquè tota l'estona és la dient, cafè, ara anem.
Jo són bosses narco. No paro de demanar cafè i no paren de portar-me i no entenen la paraula.
Vols una altra cosa? Són bosses narco, com els que feia servir Millet i Montú.
Però com són aquestes bosses?
Bueno, són rectangulars, són bosses rectangulars d'aquestes que obres la cremallera, diguéssim...
Jo busco
com un neceser.
Com un neceser.
Jo busco bossa narco a l'Amazon i...
Però la de dintre ha de ser transparent, sobretot. En aquest cas, ha de ser transparent, perquè la vegi el xòfer.
Sí, 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 és molt important que tothom ho sàpiga.
No és que jo tingui una especialitat en això.
Vale, va. Ferran Espada, Milà Rospe d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Una pausa i ara tornem amb Oriol Ferrés i Sílvia Coppolo.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia arbres africans tan alts que poden governar Madrid. I la resposta era aiusos. L'aius és un arbre molt alt, de fulles palmades, propi de l'Àfrica Occidental. I la Isabel García Ayuso governa Madrid. 702. Dels 1.158 participants, l'han encertada i, per tant, avui dona 13 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong Joan Puig Massuet, d'Arenys de Mar, al Maresme. I avui també ens heu dit Baobab, Albers o Caobes.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 10:43. De seguida anirem a l'espina de l'actualitat i a la frase de la setmana amb Sílvia Coppolo i Oriol Ferrés, però abans, Mariol Roger, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Abans hem explicat que a Ripoll s'han aprovat els pressupostos i Sílvia Rigols ho ha fet en aquest cas amb el suport d'un regidor independent i també amb l'abstenció del PSC. Doncs bé, atenció, perquè l'executiva del PSC se'n desmarca.
Sí, un comunicat de la Federació del PSC de les Comarques Gironines que manifesta el desacord absolut amb la decisió adoptada ahir pel grup municipal socialista de Ripoll. Diu que la decisió no tenia ni l'aval ni el coneixement previ de la Federació, que s'ha citat de manera immediata als regidors del grup municipal de Ripoll per exigir explicacions i actuar en conseqüències, i aleshores diu que la Federació del PSC està en contra de qualsevol discurs que normalitzi el discurs d'odi. Per tant, veurem si ja no hi pot haver rectificació en la votació al ple, però si hi ha conseqüències pel que va passar ahir al ple de Ripoll.
El matí de Catalunya Ràdio.
El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Descobreix els nostres nous audiòfons amb tecnologia 4D, intel·ligents i invisibles. Revisa't l'audició de Frank i comença l'any sentint-hi millor. Cotet, una nova forma de sentir.
Hola, encara sóc a la feina. Passa tu per al Corte Inglés a fer la compra al súper, si us plau, que hi ha bones ofertes i de qualitat. Hi ha salmó fresc de pesca sostenible a 14,50 euros a meitats o sencer. I emporta't conserves de peix amb un 40% de regal i també un 50% en la segona unitat d'una gran selecció de marques. Aprofitem-ho.
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
El teu primer petó, el teu primer viatge sol, el teu primer... Això m'ho puc permetre. Kia EV2, des de 19.599 euros. El teu primer elèctric. El primer Kia EV2 és aquí. Finançat amb Banco Cetelem. Condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia. Movement that inspires.
Amb els televisors Haier, viu cada punt amb la millor qualitat d'imatge i connecta amb l'emoció del tennis. Els televisors Haier patrocinen el Barcelona Open Bank Sabadell.
Compra'ls ara al Corte Inglés. Emporta't una targeta regal de fins a 150 euros i participa en el sorteig d'entrades per veure el tennis. Consulta'n les condicions i les exclusions al corteinglés.es.
L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses.
Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com no l'havies vist mai. Inclassificables, amb Ricard Planes, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I aquesta hora, els divendres, sempre desgranem tota l'actualitat de la setmana i li traiem l'espina amb l'Oriol Ferrés. Què tal, Oriol? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
És el nostre doctor en filosofia i ara hi afegim la nostra doctora. Sílvia Còpolo, bon dia.
Hola, bon dia, ben trobat.
Fitxatge de Setmana Santa.
Fixa't, no sabia tu, fixa't.
Que per Pasqua hi havia, sí, també hi havia obsequis, bueno, regals, mira.
Ai, moltes gràcies, ara em sento com una mona.
No, com la joguina de la mona.
Ah, la joguina.
No sé si és millor o pitjor. Bé, amb la Sílvia que farem és analitzar la frase de la setmana, així com Oriol, repassem sempre un concepte que defineix o que sintetitza el que ha estat d'ací la setmana. Amb la Sílvia Còpolo el que farem és destriar una frase per explicar algunes de les coses més importants, impactants, que hem sentit aquella setmana. I avui, Sílvia, què ens portes?
A veure, la frase que té a veure amb la paraula que ens ha triat l'Oriol és "A whole civilization will die tonight, never to be brought back again. I don't want that to happen, but it probably will." Una civilització sencera morirà aquesta nit i no es recuperarà mai més. No vull que això passi, però probablement passarà. La va escriure, no la va dir, a la seva xarxa d'on el Trump, i immediatament va ser reproduïda, per tant, va arribar a tothom, a tot el món, com a altaveu.
És una frase que hem sentit molt, era l'amenaça de Donald Trump, però és una frase que després ha acabat en no-res.
Bé, no tant, com en no-res des del punt de vista realístic. Jo quan et diguis que pari, paro.
No.
Però sí que ha fet molt d'efecte. I si vols mirem per què ha fet molt d'efecte. I me'n vaig primer a buscar uns antecedents i me'n vaig molt lluny, molts segles. Cartago de l'Enda Est. Ah, bravo, Oriol!
Anem molt enrere aquí, no, Oriol?
Sí.
Home, això és la història antiga, és Roma, són les guerres púniques i és la gran
amenaça que feia el Cató, el vell, sí. Cada vegada el Senat acabava els seus discursos dient Cartago de lenda est.
O sigui, cal és igual que Cartago. Parlés d'habitatge, com si diguéssim, si ho portem ara, eh?
Cal destruir Cartago.
Cal destruir, sí? Cartago, i efectivament, eh?
La va destruir en la Tercera Guerra
Sílvia,
pública.
Deixa'm una cosa, va. És que va molt lligat amb això. Un cap hivern, també amb el tema dels romans, sí? Tàcit diu, quan ho han destruït tot, els romans diuen que hi ha pau.
Bé, en el fons, quan algú t'arriba en el teu país, et diu que et ve a alliberar, eh? Diríem, i no hem d'anar gaire lluny, no? Diríem aquí, les tropes franquistes t'alliberaven de la república. Utilitzen el verb sempre de donar-te la llibertat, quan en realitat això és absolutament discutible. Sí, diríem que aquesta por té un component realista, perquè podia tenir conseqüències pràctiques. I si ens mirem les paraules clau, de les civilitzacions en parlarà ara aquí el nostre filòsof, no? Però és una escala catastròfica, això d'una civilització sencera, que activa la por existencial i fa que el cervell respongui amb alarma màxima. Will die, morir, és la paraula que ens fa més por. Morirà, no moriria, sinó en futur, no en condicional. Tonight, la immediatesa extrema, aquesta nit, això passarà en vores. Per tant, els humans reaccionem amb l'arma davant aquestes amenaces imminents. La percepció d'un temps curt activa l'estrès agut i l'instint de supervivència. I la irreversibilitat, com a la mort. Eh? O sigui, never to be brought back again. O sigui, això és, la irreversibilitat és el més difícil d'assumir.
No, és el pànic.
De la mort.
És el pànic.
Pànic, no?
És
l'amenaça absoluta. Desapareixerà per sempre. Morirà aquesta nit tota una civilització.
I després allò, jo no vull que passi. És a dir, es presenta com un home bo, no? Però, diríem, els fets aniran d'una altra manera. I ell, és clar, Trump, és una font autoritzada perquè és un president dels Estats Units amb capacitat militar real, armament nuclear, flotes militars, aliances, la inestabilitat del canal que utilitza, una xarxa social. No ho ha fet amb una roda de premsa, i això fa que aquesta falta de formalitat en un missatge tan greu fa que el cervell encara s'imagini el pitjor escenari. Després això, la repetició, l'amplificació mediàtica, no? Tenim un contagi emocional, com si ho hagués dit mil vegades. I la post veu amplificada per l'efecte de proximitat. Això passa molt lluny, als Estats Units i Iran, de Catalunya, no? Però els mitjans fa que ho sentim com imminent, com proper, perquè les conseqüències de moment econòmiques ja hi són. I tenim una referència històrica, no? La història de la Guerra Freda, les amenaces nuclear. Per tant, la por no era només per la frase en si, sinó per la immediatesa, aquesta nit, l'escala, tota una civilització, l'autoritat ve d'un líder amb poder real, el canal és una xarxa social amb molta incertesa, l'amplificació mediàtica, la repetició, els comentaris, i la psicologia humana, la por existencial i la memòria històrica. I després podríem veure per què utilitza aquesta estratègia que ens recorda la teoria del madman.
L'home boig.
Sí. De l'home boig.
Bueno, això és el que està fent, el que està utilitzant Donald Trump, és a dir, la manera que té de portar les relacions internacionals aquest líder dels Estats Units és de la impredictibilitat.
Aquest cop de volant, no? Aquest...
Però, atenció, hi havia l'acudit, eh? És a dir, Don Su, com si fos el Sun Tzu, el de l'art de la guerra,
sí?
Dient, si jo no sé el que estic fent, el meu enemic tampoc. És a dir, com per ridiculitzar aquesta estratègia, que de fet és molt més seriosa, sí. Sílvia, efectivament, que és la impredictibilitat total.
Aquí mateix, és a dir, aquesta teoria fa que el líder aparegui com irracional, com imprevisible, per intimidar els adversaris i els força a acceptar un acord favorable. És a dir, hi ha una teoria política a sota d'aquesta manera de fer. És una combinació de psicologia, percepció i estratègia que fa que, diríem, a l'altre es cansi o tingui por de les conseqüències d'una acció extrema. És clar que és una tàctica arriscada, perquè pot funcionar en situacions situacions molt concretes, però pot generar crisi, alarma global i pèrdua de credibilitat. Diríem, això està absolutament estudiat. I nosaltres diem, però és que aquest home està boig. Ja hi anirem, si vols, a veure si està boig o no, i a la 25a esmena. Perquè, si encara entrem a dintre, veiem que hi ha un rerefons nuclear i militar de la frase de la setmana, no? Que la tensió amb l'Iran ve de lluny, el programa nuclear iranià, les sancions econòmiques, la presència militar, les bombes dels Estats Units a la regió. Quan la tensió puja, doncs el llenguatge també s'endureix molt ràpid. I la frase l'hauríem d'interpretar com a pressió negociadora, missatge intern, mostrar duresa davant de l'electorat i els altres, i com a risc real d'escalada. La idea de destruir o fer desaparèixer una civilització no és tant un pla concret anunciat, sinó una peça de retòrica de màxima pressió.
Aquesta és la frase de la setmana. Tota una civilització morirà aquesta nit i no tornarà mai més. No vull que passi això, però probablement passarà. És una frase del president dels Estats Units, Donald Trump. I lligat amb aquesta frase, Oriol, l'espina de l'actualitat quina és?
Bueno, jo he de dir, d'entrada, que he quedat admirat.
Home, clar.
De la precisió,
què pensaves?
L'exhaustivitat,
la doctora de comunicació Sílvia Coppolo,
i l'enumeració de tots els elements que van apareixent en aquesta frase, és a dir,
home,
aquesta
clar.
Anàlisi.
Ara esmorzarem.
Ara anirem a esmorzar.
Pagaràs, Coppolo.
I tant, i de gust, eh?
Genial.
Mira, no, però, és interessant, perquè al final són frases que nosaltres també ho repetim i amplifiquem, d'alguna manera, no? I no tenim temps a parar-la i dir, escolti, aquesta frase què està dient? Per què m'està amenaçant? Per què em sento amb por quan diuen aquesta frase? Si aquest personatge és un personatge imprevisible, precisament perquè és imprevisible.
És que la por que hem tingut, encara que després la realitat no sigui, no es neutralitza totalment,
no,
perquè
queda.
És molt més gran.
Clar,
sí.
Clar.
I fixem-nos en una cosa, és a dir, l'element de l'amenaça és, jo no vull que això passi, Això és el que està dient Trump, que és aquesta mena de mira el que m'obligues a fer, no?
Sí.
D'aquesta cosa despòtica, tirànica, autoritària, que tenen alguns líders que cada vegada es van posant més de moda, diguéssim, que és aquesta forma de dir, si no fas el que jo vull i el que jo et dic, aleshores les conseqüències són...
Inevitablement passarà això, no?
Inevitablement, i és la destrucció, és l'apocalipsi, la destrucció total. Tota una civilització desapareixerà.
Que és l'espina de l'actualitat. El concepte és civilització.
Bueno, efectivament, civilització. Mira, jo, lligat amb aquesta por i el tema civilització, llegia Carrère, aquesta, la novel·la, que ara s'ha traduït fa poc, mira, la traducció de Ferran Ràfols Gesa, que Carrère explica, diu, jo sóc una d'aquelles persones, cada cop més nombroses, que estan convençudes que ens acostem a una catàstrofe històrica sense precedents. L'enfonsament de la nostra civilització, els dies més optimistes, i els més pessimistes, l'extinció de l'espècie. Això està dient Emmanuel Carrère, en la línia d'aquesta por que podem tenir
sí.
del final, de la destrucció. Respecte a la qüestió de la civilització que em preguntaves, ho dic per lligar amb el que deia la Sílvia, civilització és un terme importantíssim, perquè és el que d'alguna manera ens distingeix de la força bruta, de les bèsties i de la obediència cega. L'invent de la civilització és l'invent de la política. És a dir, Hannah Arendt deia que en la paraula política, en la paraula civisme, en la paraula virtut cívica, hi ressona l'experiència originària de la ciutat antiga grega. I què passava en aquesta ciutat antiga grega? Doncs que les coses no es decidien per qui era més fort. Les coses no es decidien per qui cridava més. Les coses no es decidien per qui amenaçava amb més duresa. Sinó que les coses es decidien dialogant, debatent, persuadint...
Sense por.
I sense por, perquè la por i l'arrogància són coses servils. I el ciutadà es pot mirar cara a cara, mirar els ulls, com un igual, com un lliure i un igual, a partir del qual, en aquesta relació, a partir de la qual, es pot generar una situació realment cívica i civilitzada. Una forma de resoldre els problemes que podríem dir que és diplomàtica i que està... completament en oposició, dicotòmica, respecte a aquesta nova política internacional, per dir-ho d'alguna manera, que Trump i companyia estan duent a terme. Ha augmentat moltíssim, moltíssim, no només la violència estructural i la violència simbòlica, sinó també la violència física, directa i bèl·lica en els últims temps. Per tant, ens n'estem anant, per dir-ho així. Jo feia la broma amb la Sílvia abans. No serà que la civilització que s'hagués destruït finalment, a part de la iraniana, no hauria estat la pròpia americana, que fent aquestes mena de bombardejos indiscriminats a la població civil, destruint totes les infraestructures, seria una forma de passar a ser de l'imperi civil a la cosa més bàrbara imaginable?
Doncs amb la línia del que diu i també l'Oriol, cada vegada més estem veient que, òbviament, des de les posicions dels demòcrates, però també dels republicans dels Estats Units, es comença a veure, i és molt difícil perquè es necessiten majories molt grans, l'apel·lació, la 25a esmena de la Constitució nord-americana, que diu que si algú no està bé, diríem, doncs, o físicament o mentalment, aquí sentint que és mentalment, se'l pugui fer fora. I per altra banda, i penso que no és com si diguéssim una broma, s'ha fet ara ja famós un acrònim en anglès, aquest TACO, Trauma Ways Chickens Out. Jo vaig aprendre el chicken to chicken out fa unes setmanes, que és aquest tira enrere, fer el gallina, no el pollastre.
És el joc de la gallina i és aquí rendeix.
Es tira enrere, no? S'acobardeix. I això és evident que no li va bé. Si mirem els índexs de popularitat, no li van bé, estan baixant. I per altra banda, fins i tot els nord-americans que l'han votat i que van ser majoria, els hi està afectant a la butxaca. I això sí que ho té clar el votant nord-americà.
Doncs aquesta ha sigut la frase i l'espina de l'actualitat. Una es contraposava a l'altra. Si una era una por i una amenaça, l'altra és l'alternativa, que és la civilització. Oriol Ferrer, Sílvia Coppolo, gràcies. Bona
gràcies,
setmana.
Moltes gràcies.
Bona setmana.
El matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1, amb Ricard Ostrell.